Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Verbs usats aquest matí per definir el que es va pactar ahir entre Junts per Catalunya i el PSOE. Salvar és com titula tant La Vanguardia, El País o L'Ara, per reforçar l'abstenció aconseguida per Pedro Sánchez dels juntaires. El periòdico diu Junts mareja Sánchez per salvar les primeres votacions. Però, si anem a Madrid, la cosa canvia. En portada, l'ABC publica Junts esprem Sánchez a l'editorial. Les sessions a Junts són injustificables i demostren que el PSOE està disposat a tot. Rebeca Argudo, columnista, assegura que la sessió d'ahir és el més semblant a un segrest amb hostatges. La Razó titula Junts sotmet a Pedro Sánchez. Qualifica el govern espanyol de titella en mans d'un pròfug de la justícia. Jorge Fernández Díaz, columnista diari de La Razó, assegura que la sessió va ser un espectacle vergonyós, preludi d'una legislatura impossible a mans del fugat de Waterloo. Per El Mundo, ahir Puigdemont va arrossegar Sánchez a un martiri de sessions. També parla de sotmetiment i agonia. A l'editorial, que es diu Desgobierno d'Espanya, critica que el PSOE hagi instal·lat el país en el caos d'un executiu provadament extorsionat i permanentment extorsionable. I a Voz Populi, José Alejandro Vara qualifica les concessions d'ahir a Puigdemont com la primera victòria de Satanàs. Aquest matí, molt a primera hora, quan hem arribat a la redacció, hem decidit començar la recerca. Què deien l'endemà del pacte del Majestic entre el PP i Convergència i Unió, portàdies i editorials del 29 d'abril de 1996 a Madrid? Doncs dos diaris, l'ABC, posava en portada l'encaixada de Pujol i de José María Aznar i el titular era Pacto para la gobernabilidad de España en los próximos 4 años. A l'editorial llegíem blindado en la coraza de sus convicciones, Aznar ha subordinado la exhibición de un orgullo comprensiblemente herido al objetivo sustancial de frenar la voracidad de algunas demandas nacionalistas. Difícil va a tener el PSOE impugnar un acuerdo de financiación autonómica que en sus rasgos sustanciales coincide con el que postulaba en su programa electoral. El gran mérito de José María Aznar ha consistido en sacar la negociación del trance endemoniado del bilateralismo catalán. Aznar ha preferido un Estado central fuerte a un Estado central obeso. Redistribuir poder, acababa la editorial de l'ABC, es ampliar la libertad de los ciudadanos. El Mundo titulaba un compromiso histórico muy difícil de cuadrar. Y a la editorial afegía, el acuerdo político entre el centro-derecha y los representantes del nacionalismo histórico abre un novedoso horizonte que ha merecido el elogio unánime de todos los presidentes autonómicos del PP y supone la aprobación de una asignatura pendiente de la transición. 1996-2024. Madrid. DF. Chimpú. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu de Terra, que és dijous, 11 de gener del 2024.
I avui encara estem de ressaca de l'episodi de pluja i de neu d'ahir. Encara s'escaparan alguns ruixats més probables a les comarques de Girona al matí i més avançat del dia cap a les comarques de Barcelona, amb vent de mestral i tramuntana i ambient hivernal.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha reobert el carril per l'accident a la B23 a Molins en sentit Barcelona, però s'hi acumulen 5 quilòmetres de retencions. Lentitud també per incidències a l'A2 a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, a l'AP7 a Barberà del Vallès cap a Tarragona, ara amb 4 quilòmetres més de cues, o a la C32 a Viladecans en sentit Barcelona per un altre accident que talla un carril.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El torcebràs entre Junts per Catalunya i el PSOE acaba amb victòria pels uns i pels altres. Els del president Carles Puigdemont han facilitat l'aprovació de 2 dels 3 decrets que el govern espanyol havia enviat al Congrés, però s'hi han avingut a canvi de tot un reguitzell de concessions, Per tant, tothom es pot penjar medalles. Pedro Sánchez ha salvat el primer examen de la legislatura i Junts per Catalunya ha obtingut un seguit de contrapartides inesperades per tothom només un mes i mig després de la investidura. Però qui és el gran guanyador d'aquest pols entre el PSOE i Junts? Qui s'ha sortit amb la seva de manera inequívoca? Doncs la victòria cau d'una banda o d'una altra o es reparteix a parts iguals en funció del diari que avui agafes aquest matí. A Catalunya, per exemple, La Vanguardia titula Sánchez salva els seus decrets clau amb més concessions a Junts, un titular molt similar al de l'Ara, que destaca Junts salva dos decrets de Pedro Sánchez de canvi de competències en immigració. En canvi, de les contrapartides dels de Carles Puigdemont han arrencat el PSOE, no n'hi ha ni rastre a la portada del Punt Avui, que titula Junts surt al rescat de Sánchez a l'últim sospir. Un plantejament als antípodes del que recull el periòdico que acusa Junts de marejar Sánchez per salvar les primeres votacions. A Madrid, El País omet Junts al titular de portada i dedica tot el protagonisme al president del govern d'Espanya. Sánchez salva dos decretos in extremis i fracassa el de Yolanda Díaz, però és l'únic diari editat a Madrid que creu que Sánchez va sortir victoriós. La resta l'acusen poc menys de vendre's a l'independentisme. El Mundo titula Puigdemont arrastra Sánchez a un martirio de cesiones del Estado. L'ABC titula Junts exprime a Sánchez i La Razón sentencia Junts somete a Sánchez i consigue importantes cesiones. Guanyi qui guanyi, del que no hi ha dubte és que el resultat del ple del Congrés era molt difícil d'imaginar. Fa 24 hores Junts per Catalunya repetia una vegada i una altra que es mantenien el no d'entrada i que per tant tombaria els 3 decrets del govern d'Espanya. De fet, a quarts de dues del migdia, quan Míriam Nogueras va pujar al faristol a defensar la posició del seu partit de Junts, va deixar oberta en tot moment una petita escletxa per l'acord si el PSOE cedia i acceptava algunes de les seves condicions. Semblava gairebé impossible, però ningú s'atrevia a afirmar categòricament que ho fos. I al final, a les 6 de la tarda, es va produir el gir de guió que el PSOE perseguia des de feia hores. Junts per Catalunya es va abstenir i va permetre que dos dels tres decrets tiressin endavant. Si el tercer no es va aprovar, no va ser per culpa de Junts, sinó perquè Podem es va despenjar de la majoria d'esquerres i el va tombar. Les negociacions entre el PSOE i els de Carles Puigdemont van ser agòniques, a contrarrellotge. Els socialistes no es podien permetre perdre la primera votació clau de la legislatura. Els tres decrets que havien enviat al Congrés eren clau per començar a caminar. Un contenia el paquet de mesures anticrisi, un altre incluïa tot de reformes per facilitar el desemborsament de 10.000 milions d'euros que provenien del Fons d'Europa, dels fons europeus, i l'últim augmentava la prestació pels aturats de llarga durada. L'abstenció de Junts hauria facilitat l'aprovació de tots tres, però el tercer va acabar caient per la negativa de Podem, que ell també va voler aprofitar l'ocasió per marcar perfil propi davant de Sumar. Els de Ione Belarra no van aconseguir arrencar cap concessió al PSOE, a diferència de Junts per Catalunya, que a canvi de salvar els mobles de Pedro Sánchez ha forçat que el govern espanyol cedeixi les competències d'immigració a la Generalitat. I això no és tot. També ha acordat amb els socialistes que el Ministeri de Transports assumeixi el cost de tots els descomptes al transport públic, que el Ministeri d'Hisenda publiqui de manera immediata les balances fiscals o que el d'Economia rebaixi l'IVA de l'oli fins al 0%. I atenció, perquè la gran patata calenta de les últimes hores també es desencalla. El PSOE s'ha compromès a promoure el retorn d'empreses a Catalunya que van marxar pel procés, tot i que ningú parla de sancionar les que es neguin a tornar, tal com parlava Junts fins ahir. I encara una altra concessió. El govern espanyol també s'ha compromès a retirar l'article de la llei d'enjudiciament criminal que, segons Junts per Catalunya, posava en risc la llei d'amnistia. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si són 7 compromisos que Junts acaba pactant, n'hi ha 2 que afecten directament la butxaca. Aliments, l'oli, que tenia un IVA del 10% i es va rebaixar al 5%, ara passarà al 0%. Transport públic, la bonificació actual per metro, ferrocarrils i busos, que era del 50% i que pagaven l'Estat, i l'ATM, en el cas de Catalunya, a raó del 30-20%, tota aquesta bonificació l'assumirà l'Estat. Això val tant per Catalunya com per Madrid o qualsevol altra autonomia. Junts també arrenca el compromís per reformar lleis que propiciïn el retorn d'empreses i la gestió de les competències d'immigració per la Generalitat. 3 mesures més: publicació de balances fiscals, més diners per la justícia i reconeixement dels drets històrics de Catalunya en matèria de règim local. Ara això s'haurà de negociar i materialitzar-ho en lleis i decrets.
8 i 9 minuts. Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Quan ahir parlàvem aquesta hora i em deia que Junts per Catalunya es mantenia en el no, s'imaginava que sí, el dia s'acabaria com es va acabar?
No. No, no, no.
No. No. Amb qui, durant el dia d'ahir, què va passar perquè canviés? Amb qui es va reunir? Amb qui va parlar Míriam Nogueras? Qui hi havia en les negociacions? M'agradaria saber, posar primer en context, qui va negociar tot plegat.
Bueno, jo crec que el qui tampoc és important. Home, nosaltres sí, sempre diem que al final el resultat és el que importa. Ja escoltava que parlàveu de qui va guanyar ahir, si un partit o un altre. Jo crec que avui podem dir que qui ha guanyat és Catalunya. Han passat coses que no passaven des de 1997, quan es van aconseguir les transferències de les competències de trànsit. Per tant, ahir va ser un dia intens, certament, va ser un dia intens, però jo crec que alguns han confós argúcies d'última hora amb discreció. És veritat que hi va haver tanta discreció que fins i tot els meus diputats estaven a l'expectativa de com acabaria tot, però això és el resultat de molts mesos de negociació, de reunions on, a part de dialogar, hem negociat i estem pactant coses. La majoria de casos tenim textos i al final tot acaba en el moment que tenim un acord escrit i signat. I és en aquest moment on... I això ho dic, especifico el tema de l'acord escrit i signat, perquè a mi personalment em va sorprendre moltíssim que ahir molts dels periodistes a Madrid, la pregunta que em feien era: quan els hi heu comunicat al Partit Socialista que us abstindríeu? I clar, jo no entenia la pregunta. Jo no sé com s'ha negociat fins ara, però nosaltres les negociacions les fem de cara a cara, amb molta documentació, amb molts papers, i quan s'arriba a l'acord, aquest acord s'escriu i es signa, i per tant les dues parts que signen l'acord saben que aquest acord és efectiu.
Molt interessant això, perquè efectivament només hem vist una nota, també ho hem de dir, la de Junts per Catalunya, i és clar, molta gent diu: home, falta, aviam com veu com ho agafa els socialistes aquest acord d'ahir. Per tant, aquí estem parlant que és un acord signat,
Està signat pel Partit Socialista. Sí, clar, i tant, i nosaltres ho fem tot així, perquè jo crec que amb tot el que ha anat passant els darrers anys i aquesta desconfiança, per això també era molt important la figura de la mediació, del verificador, d'aquest grup d'acompanyament, per poder resoldre situacions que són complexes, en les que, tenint en compte que són dues nacions diferents, és complicat arribar a segons quins acords.
Per tant, hi ha hagut un mediador en aquest procés, també?
No, però clar, nosaltres totes les negociacions que portem amb el PSOE estan subjectes, en definitiva, en aquest grup d'acompanyament, i per això parlo de no confondre argúcies d'última hora i d'improvisació amb molts mesos de treball i sobretot molta discreció, perquè tots els documents que nosaltres tenim a sobre la taula, tot allò que anem negociant i anem tancant, són documents, per tant, feina que s'ha fet des de fa molt temps, i molts intercanvis de papers i moltes propostes. Per tant, i ahir es tanquen una sèrie d'acords que ja feia moltes setmanes que estaven a sobre la taula i que intentaven, entre tots intentàvem trobar la manera de poder tancar-les. I ahir és cert que va ser a més a darrera hora que es va aconseguir aquest acord, que és importantíssim, insisteixo, perdona que talli, Jordi, és importantíssim pel país. Jo crec que és important que la gent sàpiga que som aquí pensant en el país, que som aquí treballant pel país i la gent i la seva gent, i que s'ha de deixar de negociar d'esquena a Catalunya, i s'ha de deixar de negociar d'esquenes, donant l'esquena a la singularitat i a les necessitats específiques que té el nostre país. Per això també és molt important el tema d'aquesta delegació integral de les competències en matèria d'immigració.
Uh-huh. Anem a parlar precisament d'aquest tema, no? Diuen que el PSOE s'ha compromès a traspatar les competències d'immigració a la Generalitat.
El PSOE i el govern espanyol.
I el govern d'Espanya.
Han signat, sí.
Dic això per un motiu, perquè em consta que a Junts per Catalunya, ja fa temps que ho hem comentat tant amb el president Puigdemont com en Jordi Turull, que era un tema que era importantíssim per a Junts per Catalunya. La pregunta és: quan i com es farà aquest traspàs? Perquè estem parlant d'un partit que no forma part del govern de Catalunya, que ha demanat el traspàs de les competències d'immigració.
Ah, sí, i tant. Mira, això es farà via una llei orgànica, a partir de l'article 150.2 i es farà a través de delegant les competències plenes, també els recursos en matèria d'immigració. Catalunya està absolutament en condicions d'assumir aquestes funcions executives en la mesura, per exemple, ja disposa, d'entre d'altres, de competències en matèria d'acollida, d'integració de les persones immigrants. Per tant, el nostre país està preparat per assumir un tema en el que el govern espanyol no ha estat a l'alçada. No ha trobat resposta a problemes que ens afecten moltíssim i jo crec no. El país està absolutament preparat. S'ha passat una pilota de gol a la Generalitat de Catalunya i nosaltres esperem que la Generalitat de Catalunya marqui aquest gol.
Uh-huh. Què inclourà, per exemple, aquestes competències? La Generalitat, per exemple, podrà deportar migrants, per exemple?
Bé, jo també t'haig de dir que la lletra petita nosaltres encara no la podem explicar i confirmar, perquè la llei orgànica s'ha d'escriure. Uh-huh. Per tant, nosaltres aquí, però sí que en matèria de documentació, permisos de residència, hem de recordar que a Catalunya tenim policia pròpia. Per tant, nosaltres tenim un país absolutament preparat per assumir funcions que fa molts anys que se li deneguen. També podem parlar de l'aplicació del context normatiu europeu, també en matèria de fronteres, per exemple. Un tema importantíssim, que és el tema de la llengua. És importantíssim que la llengua sigui una eina d'integració per a les persones que arriben al nostre país. Amb el tema dels fluxos hi ha hagut molts problemes i Catalunya ha de poder decidir en el tema dels fluxos migratoris. Per tant, són molts els temes i jo crec que això és un gran guany pel nostre país. I com insisteixo, la pilota de gol que s'ha passat a la Generalitat de Catalunya, estic convençuda que acabarà sent un gol.
Dic això perquè el traspàs de competències en immigració hauria de ser entre governs i no entre partits, però vostès no formen part del govern de la Generalitat, com deia. No sé si han parlat amb el president Aragonès o amb algú del govern de la Generalitat o amb algú d'Esquerra Republicana per decidir com executar aquest traspàs.
En el nostre acord parla molt clar que nosaltres el que prioritzem no és en cap cas cap partit, i és el nostre país Catalunya i també el Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya, en el darrer debat de política general, ja es va debatre aquest tema. És un dels temes que estan sobre la taula com a prioritat en el Parlament de Catalunya. En aquí sí que vull obrir un parèntesi, perquè val la pena recordar que va ser el PSC, el PSC d'Illa, va votar en contra d'aquesta proposta de Junts que va fer. Per tant, crec que n'hi ha hagut alguns que no han sabut defensar els interessos de Catalunya. Toca que es comencin a defensar els interessos de Catalunya i es comencin a aparcar una miqueta els interessos de partit.
Sí, efectivament, crec que el PSC és un dels partits que va rebutjar precisament aquest acord o la voluntat d'aquest acord del traspàs de l'immigració.
El PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, ha tancat un acord en direcció absolutament contrària.
Hi ha una història, diverses coses, per exemple, quan ensenyaran aquests papers?
No m'agradaria perdre el tren que tinc per tornar a Catalunya.
Més caminant. No, res, un parell de preguntes ràpides. La primera, quan ensenyareu els papers signats i quan es publicaran aquestes balances fiscals, que em semblen important?
Jo el tema dels papers signats en tenim molts, insisteixo. La nostra manera de treballar és el màxim de rigorosa possible. Jo crec que si els dos partits i el govern espanyol tenim un acord signat, no cal ensenyar aquest acord. L'acord, el contingut el veurà tothom, l'acord sí que l'ensenyarem, però el paper signat crec que no és el que la gent li interessa veure. La gent el que necessita veure són resultats.
Val, balances fiscals.
I és aquí on estem nosaltres. Doncs esperem que en breu. Això no es tracta només d'apretar un botó, però ja, serà imminent. Mm. I és un tema que teníem pendent aquest any fa 10 anys que no es publiquen. Per tant, és important que comencem a treballar sobre números reals, i fa masses anys que a Catalunya no comptem amb números reals. Val. És importantíssim que comencem a parlar. I per això insisteixo en el rigor. La feina ben feta s'ha de fer amb números reals.
Val. El 0% de l'IVA de l'oli no és un tema menor, tampoc.
No ho és. De fet, aquest producte és un dels més afectats per la pujada de preus i també per les conseqüències de la sequera. I és un tema que ens ha costat, que s'ha batallat moltíssim, però crec que és molt important. Val. És una fita important.
Val. Si el 96 li vam dir el pacte del Majestic, això què se li ha de dir?
Nosaltres el mes de novembre vam tancar un acord amb amb el Partit Socialista, un acord polític. Jo crec que nosaltres podem dir que fem el que fem i podem fer el que fem perquè nosaltres no tenim les mans lligades, com sí que tenen altres. Nosaltres no tenim compromès a l'estabilitat del govern espanyol, perquè en el nostre acord en cap cas ens hi hem compromès. Nosaltres anem pas a pas, acord a acord, llei a llei, i així seguirem. Per tant, nosaltres l'objectiu nostre és clar, el sap tothom. Avui podem dir que segurament el nostre país podrà començar a fer coses que fins ara no podia fer, i el nostre objectiu el té clar tothom, el té clar la gent a Catalunya, el té molt clar, i cada cop més em sembla a mi el govern espanyol hi és, a poder assolir la independència del nostre país i poder fer tot allò que podríem fer i que ara no podem fer.
I l'última, tot això es va parlar a Ginebra, suposo, també, no?
Tot es parla a tot arreu, insisteixo, no improvisem. Tenim la feina preparada.
Vale, us queden 10 minuts i ara sí que va l'última. A tot això, Míriam Nogueres, la gran pregunta del milió, és Junts per Catalunya ho aconsegueix tot això a canvi d'aquesta abstenció i res més?
I res més.
Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. Moltes gràcies i felicitats.
Gràcies a vosaltres i que tingueu un bon dia.
Bon dia. Però més enllà d'aquests acords d'última hora entre Junts i el govern espanyol, què inclou el decret anticrisi que s'ha aprovat definitivament al Congrés gràcies a l'abstenció agònica de Junts per Catalunya? Ho recollim en aquest informe en Joan Torres i Laia Framis.
IVA.
Es manté a zero per aliments bàsics, pa, llet, ous, llegums i verdures. El de la pasta continuarà al 5%. El de l'electricitat i el gas també continuarà rebaixat al 10%.
Pensions.
Revaloració del 3,8%. A més, el decret inclou que els usuaris de banc no hagin de pagar comissions per treure diners a la finestreta, com fan molts jubilats.
Rodalies.
Es manté la gratuïtat per usuaris habituals i la bonificació a la resta de transports urbans al 50%.
Famílies vulnerables.
S'aplicarà una nova moratòria per evitar desnonaments i es mantenen les ajudes per les factures.
Altres impostos.
Es mantenen el de les grans fortunes i el dels beneficis extraordinaris de la banca i l'energia.
Pedro Sánchez estaria pit just després de l'aprovació del decret, després que s'aprovés finalment, cap a les 9 del vespre, i ho feia llançant darts al PP.
Es bastante curioso ver cómo esta oposición destructiva que estamos sufriendo desde hace 5 años a esta parte considera que todo aquello que es bueno para la mayoría social de este país es malo en términos electorales para ellos. He escuchado al líder de la oposición decir que este es un día... Bueno, oiga, lo tiene usted muy fácil. Apruebe usted un real decreto ley que es bueno para los pensionistas de este país.
I tot i que el govern espanyol es penjava la medalla d'haver aprovat el decret anticrisi, una de les tres iniciatives que ells votaven al ple va quedar tombada per l'oposició de Podem. Com dèiem abans, és el decret del subsidi d'atur que va promoure el Ministeri de Treball de Yolanda Díaz i que tenia com a objectiu augmentar la prestació dels aturats i millorar els permisos de lactància. Tot un revés de Podem a sumar que posa més llenya al foc en la guerra oberta entre les dues formacions. De fet, la mateixa Yolanda Díaz acusava els de Ione Belarra de votar al costat de Vox, a l'extrema dreta.
También les digo que es muy difícil gobernar así. Llevamos todos estos días, pero también toda la noche. A mí me parece, ¿no?, que la ciudadanía tiene que estar un poco perpleja cuando ve, ¿no?, que la política está poniendo hoy en riesgo, ¿no?, muchísimos derechos y mejoras de la gente.
Tot plegat va ser en un ple del Congrés reunit al Senat, perquè el Congrés estan fent obres, i convertit en un autèntic vodevil que semblava més estones de la Cubana que no pas una cosa seriosa, amb errors, amb votacions. De fet, se'n van repetir 3 per empats i amb secretisme fins a ultimíssima hora, Armenteres.
Sí, 3 votacions repetides perquè Gerardo Pisarello, dels Comuns i Sumar, es va equivocar en el vot telemàtic. El seu vot no va quedar registrat, i això que ell, com a membre de la mesa, és el responsable de les votacions al Congrés. El 171 a 171 d'empat va quedar desempatat, i el dibuix és clar: 172 vots d'esquerres, 171 la minoria de dretes, i Junts, 7 diputats, 7 vots abstencionistes que acaben propiciant que s'aprovi pràcticament tot. PP i Vox van acabar demanant votacions per crida, i per això tot el ple va acabar que pràcticament eren les 9 de la nit, més de 12 hores de ple. Pedro Sánchez sí que va perdre la votació de la reforma de l'atur, en aquest cas pels vots contraris de Podem, que li passen factura un projecte estrella de Yolanda Díaz. El decret jurídic queda aprovat amb el compromís del PSOE cap a Junts per derogar el punt que podria ajornar l'aplicació de la llei d'amnistia. Els últims a abandonar el ple ahir a la nit, diputats de Junts i el PNB, comentant tota la jugada i amb moltes rialles.
Doncs el PP ja dona voltes a la resposta judicial que posarà en marxa, segons fonts populars. Volen portar al Tribunal Constitucional com a mínim dos dels punts acordats entre Junts i el govern d'Espanya. Alberto Núñez Feijóo considera que tot plegat és un gran despropòsit i que Pedro Sánchez ha fet el ridícul. Des de Madrid ara informa l'Arnau Mañé. Arnau.
Sí, el PP posa el crit al cel i pronostica una legislatura plena de xantatges a Pedro Sánchez. Segons Feijóo, el guirigall d'ahir demostra els cops de volant de la Moncloa.
El gobierno, con independencia del resultado final, ha hecho el ridículo, mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado.
De fet, Feijóo pronostica que el control de Puigdemont anirà a l'alça i cada cop tindrà la paella més pel mànec.
¿Qué negociaciones nos esperan por cada ley? ¿Qué negociaciones nos esperan en cada presupuesto? ¿Cuánto será capaz de humillarse Sánchez para estar un tiempo más en la Moncloa? ¿Cuánta extorsión será capaz de soportar? ¿Cuánto ridículo nos queda por ver?
Per tot plegat, el PP ja estudia a hores d'ara portar al Constitucional dos punts clau del que ha esgarrapat Junts. Són les competències en immigració i el reconeixement dels drets històrics de Catalunya en l'àmbit local. De moment, però, cap moviment. Tot és fer volar coloms.
Gràcies, Arnau Mañé. De fet, a Madrid ja es comencen a multiplicar les veus que critiquen l'acord entre Junts i el PSOE. Un dels primers a queixar-se han estat els policies. El sindicat majoritari de la policia, JUPOL, critica que la Generalitat assumeixi les competències en immigració. Ho considera un despropòsit que només respon a necessitats polítiques. I les respostes arriben de més enllà de Madrid. La Generalitat Valenciana, que en mans del PP, també estudia portar als tribunals un altre dels compromisos que Junts per Catalunya ha aconseguit esgarrapar del PSOE a canvi d'estenir-se la votació del decret anticrisi, que es promogui la tornada a Catalunya d'empreses que van marxar pel procés. De moment no està gens clar com es farà, però el president de la Generalitat Valenciana, el PP, repetim, Carlos Mazón, ja ha posat el crit al cel i ha demanat als serveis jurídics de la Generalitat Valenciana que per donar suport a qualsevol del miler d'empreses catalanes que se'n van anar al País Valencià durant el 2017. Mazón també llença un advertiment. Si s'intenta sancionar alguna d'aquestes empreses, ells ho recorreran al Constitucional. Segons el president valencià, la idea de Junts de multar les companyies que van marxar de Catalunya el 2017 i que ni volen tornar és una extorsió.
El fracaso del nacionalismo se va a hacer patente de nuevo. El recurso a la extorsión es lo único que les queda y nosotros no vamos a permitir que se extorsione o que se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas.
Carlos Mazón explica que està en contacte amb totes aquestes empreses, entre elles CaixaBank i el Sabadell, i que no tenen cap intenció de marxar del País Valencià, diu, i de fet convida més empreses de Catalunya a portar-hi la seva seu. Recordem que gairebé un miler d'empreses catalanes van traslladar la seu en aquest territori, pel vols de l'1 d'octubre. Ara bé, el País Valencià no és l'únic que s'oposa frontalment aquesta mesura. Qui també hi ha carregat de valent és el president de Castella la Mancha, el socialista Emiliano García Page, que parlava directament de xantatge.
No podemos naturalizar el intento de extorsión que estoy viendo hoy que quiere hacer el independentismo ni más ni menos que a la capacidad de emprender y a los empresarios. Nosotros no tenemos culpa de que el independentismo expulse a las empresas. No hay nada que espante más a una empresa que el desquicio independentista. Y yo, desde luego, como presidente autonómico, no lo voy a tolerar bajo ningún concepto.
Això, tot i que durant el procés a Castella-La Manxa no hi va marxar cap gran empresa catalana. I què en diuen de tot plegat a les ràdios de Madrid? Doncs algunes treuen poc foc pels queixals, però d'altres ho llegeixen tot amb més fredor. Per exemple, a la SER, l'Àngels Barceló admet que ahir el govern d'Espanya va sortir viu del ple, però creu que es va deixar un bon tros de pell cedint excessivament a les exigències de Junts per Catalunya.
Las cesiones del gobierno de coalición a la formación independentista empiezan a configurar ya una lista excesivamente larga. Cesiones y concesiones que no pasan por ningún tipo de debate ni de filtro. Los de Puigdemont van poniendo checks al lado de todas sus peticiones que el gobierno va aceptando ahogado en su minoría parlamentaria. Lo que en su momento Pedro Sánchez vendió como un acuerdo de legislatura con Junts es evidente que no existe. El mercadeo llegó a ser tal que el gobierno, por ejemplo, cede a la Generalitat, entre otras cosas, las competencias en materia de migración y convierte a Esquerra, que es quien gobierna la Generalitat, en espectador de la cesión sin nada que decir. Un surrealismo más que se suma a todo lo vivido ayer. Junts ya sabe que puede sacarle al gobierno lo que quiera, aunque también sabe que no le conviene tensar hasta la ruptura, porque en juego hay algo tan valioso para ellos como la ley de amnistía.
Carlos Alsina, Onda Cero, tira d'ironia i diu que Puigdemont és qui dicta el programa del govern d'Espanya.
Hay que llamarle president, porque es el que manda, es que es el que manda. No pisa España, no llegó a los 400.000 votantes en el mes de julio en las elecciones generales. No forma parte del gobierno autonómico de Cataluña, pero ahí le tienes, oye, aplicando cada día su programa al resto de los españoles, con Pedro Sánchez de intermediario. Los gobiernos en minoría pues tienen que andar negociando y concediendo. Y al final ha sido el gobierno el que le ha convalidado a Junts lo que Junts decreta.
A la mateixa línia, a la COPE, Carlos Herrera diu que qui realment mana a Espanya és Carles Puigdemont.
Si esta va a ser la tónica de la legislatura, pues todos vamos a acabar como siervos de la gleba de un golpista. Vamos, un sistema feudal. Sánchez ha ganado a medias una votación agónica, pero sí que es verdad que su imagen, aunque sus exégetas digan lo contrario, sale pulverizada. Por más que los pelotas de guardia hablen de la legendaria buena suerte, su habilidad, etcétera, etcétera, sale como un pelele en manos de Puigdemont, que ha demostrado que puede hacer lo que quiera con este gobierno. Lo que quiera. Sánchez se pasea como presidente de gobierno, pero quien manda de verdad es un delincuente prófugo de la justicia.
El més contundent, com de costum, és Jiménez Los Santos, a Ràdio.
Las cesiones de inmigración son clamorosamente ilegales. Las fronteras del Estado español ante la Unión Europea y ante el derecho internacional son responsabilidad del Estado español. No lo puede delegar. No puede encargarle la frontera de Portbou a Tito Berni. Si un día hay otro Estado, el Estado catalufo, la dictadura catalufa del magufo de Waterloo, pues a lo mejor, por supuesto, no estará en Europa, no estará en España, estará en la ruina, estará en guerra civil, como acostumbran a estar los catalanes en cuanto no tienen un enemigo de fuera. Guerra civil, como ya están de hecho. Pero ayer se votaron un montón de cosas que, además de ilegales, son inútiles. Prácticamente todo lo que se votó no sirve para nada. Que van a publicar las balanzas fiscales. ¿Qué quieren decir? Que Cataluña da más de lo que recibe. Unas narices.
De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posen dues col·laboradores del món a RAC1. El primer és la periodista del diari Ara, Núria Orriols.
Junts i el PSOE són com una parella que s'està coneixent, que comença a establir dinàmiques i a marcar com ha de funcionar la relació. I en aquest inici de parella, que és la legislatura espanyola, Junts juga a fer de Convergència però també de CUP. Estabilitza o desestabilitza en funció del moment, sense que l'espectador sàpiga i a vegades fins i tot li costi intuir com acabarà la pel·lícula. L'exemple més clar va ser la jornada d'ahir, en què Sánchez va subestimar els efectes que té la competència dels partits dins el bloc d'investidura. No només per Junts, que es vol diferenciar d'Esquerra, sinó sobretot per Sumar i Podem, que és qui finalment va fer perdre una votació a l'executiu. Puigdemont va decidir salvar l'últim minut al PSOE a canvi d'un llistat prou sucós de compromisos perquè avui els titulars en vagin plens. És una estratègia arriscada tenint en compte la fràgil confiança que hi ha ara entre Junts i el PSOE. Avui encara més fràgil que ahir. Però a curt termini a Puigdemont li ha sortit bé. Ara bé, i a llarg, ahir Sánchez també va sortir content del ple. Va salvar el que semblava insalvable i Junts es va fiar que tot allò que han posat sobre el paper acabarà sent una realitat.
I el segon el posa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Estefania Molina.
I finalment Junts va abstenir-se perquè no caigués Pedro Sánchez. I és que el ple dels decrets anava realment d'això, de la necessitat imperiosa que tenen els de Carles Puigdemont de desmarcar-se d'Esquerra i donar a entendre que ells no estan tan entregats al govern espanyol. Així que Puigdemont podrà lluir que ha obtingut moltes sessions de la Moncloa i que no regalen els vots a canvi de res. Però la realitat és que hi van fer de Convergència i d'Esquerra. Estan tan a dins de la governabilitat d'Espanya que han passat de l'1 d'octubre a amenaçar amb tombar 4 lleis del PSOE. Però del referèndum no se'n sap res perquè la taula de Ginebra és només un ens, una coartada misteriosa per seguir alimentant la idea que no són uns traïdors al votant. I és que la performance d'ahir encara guarda una clau més important, que Junts té por de quedar-se sense amnistia. No fos cas que Sánchez s'afartés i els deixés sense. I aquesta és la realitat, que Junts pot gratar 4 competències, però la seva relació amb el PSOE és sòlida, fins que els tribunals no els anul·lin les penes i les causes judicials, que és el motiu pel qual han enterrat la independència i la unilateralitat.
I mentre hi havia aquest acord in extremis entre Junts i el PSOE, s'enduia tot el protagonisme, però l'amnistia feia un pas endavant més per acostar-se a l'aprovació definitiva. I el Congrés va tombar les esmenes que el PP i Vox havien presentat per frenar la llei. Arnau.
Exacte, PP i Vox plantejaven dos textos alternatius on, entre d'altres coses, els de Feijóo pretenien il·legalitzar els partits que impulsen un referèndum. Això, però, sense sorpreses, queda en paper mullat. Aquí sí s'imposa la majoria de la investidura. Per Esquerra, Gabriel Rufián para els peus al PP i li respon Cuca Gamarra.
Es mucho más peligroso dejar sin representación política, sin representación parlamentaria, a centenares de miles de personas... que no era amnistía.
Lo que deberían haber hecho era haber traído aquí una reforma de la Constitución y no tratar de hacer que diga lo que no se dice y que luego el Tribunal Constitucional interprete lo que nunca contemplaron ni admitieron.
D'aquesta manera, l'amnistia supera un tràmit més. A principis de febrer, el Congrés l'aprovarà, anirà al Senat i cap a la primavera arribarà el vistiplau definitiu.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el director d'Infolibre i col·laborador del Món RQ, Daniel Besteiro.
Les votacions d'ahir van ser tan rocambolesques que per poc passa desapercebuda la importància de que en ple 2024, en un país democràtic, el primer partit de l'Estat proposi la dissolució de formacions independentistes a les quals, per cert, Farrés buscava per a la investidura del seu líder. Junt del que diu la dreta i l'extrema dreta, cada vegada més indistingibles, l'Estat continua tenint instruments de sobres per a impedir qualsevol referèndum. No s'ha derogat l'article 155 ni cap de les lleis que, per cert, de res van servir per evitar l'1 d'octubre. Però això és igual. Es tracta d'una competició per veure qui aparenta ser més dur en una política curtterminista i estèril. La força dels vots es va imposar ahir i la proposta no va tirar endavant. Pel camí, es va sembrar més divisió i es va banalitzar la pròpia democràcia. Amb una dreta així, mai hi hauria hagut ni transició ni constitució.
Abans del pam-pam, deixeu-me dir una altra cosa que volia comentar-vos del tema que estàvem parlant, que és que d'aquí uns moments a la tertúlia, Concepció Barai, Neus Tomàs i Pere Mas... I a partir de les 10:15, avui farem un especial de Tertúlia Madrid DF amb Pablo Iglesias, Anton Losada, Enric Juliana, continuarà la Concepció Barai, i també a l'Ull de Poll, el Tian Riba. I d'aquí una hora, al Món RQ, hem sentit la versió de Junts per Catalunya, hem d'escoltar la versió també del socialisme. Què en diu, què en pensa de tot plegat el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, aquest matí aquí al Món RQ? 8:36, la saturació de les urgències dels hospitals arran de l'onada de virus respiratoris comença a embussar també el servei d'ambulància. Segons explicarà avui fons sindicals a La Vanguardia, en alguns centres catalans, com l'Hospital del Mar de Barcelona, s'hi han arribat a concentrar fins a 9 ambulàncies retingudes que no poden atendre més pacients. I per què passa això? Doncs perquè l'equip de les ambulàncies és responsable dels malalts que porta i que, per tant, no pot marxar mentre signa el passadís d'urgències sense que els atenguin. Han d'esperar que sigui el seu torn. Segons ha explicat el president del comitè d'empresa de l'hospital, José Manuel Sancho, la setmana passada van haver de demanar al servei d'emergències mèdiques que no enviés més ambulàncies al centre perquè no donaven a l'abast. Les últimes setmanes, en aquest hospital, hi ha hagut pics en què s'han més que doblat el nombre d'urgències respecte al que correspondria per la capacitat del centre. L'augment dels casos de grip també es nota a les farmàcies, tal com explica avui el Diari de Girona. Alguns farmacèutics, especialment del Gironès i la Garrotxa, denuncien que la setmana passada es van quedar sense estoc de mascaretes, coincidint amb l'anunci del Departament de Salut que tornarien a ser obligatòries als hospitals i als centres sanitaris. Des de llavors, la situació s'ha anat normalitzant i ara ja en tornen a tenir. I el que també ha augmentat i molt és la demanda de testos, tant els de Covid com els de triples, que també detecten la grip o la bronquiolitis. L'increment es va començar a detectar abans de les festes i la demanda ha estat molt alta des d'aleshores. Per fer front a aquesta onada de grip, el govern d'Espanya va tirar ahir pel dret i va ordenar a totes les comunitats autònomes que recuperin l'ús obligatori de les mascaretes als centres sanitaris. Això malgrat l'oposició de la majoria dels governs. La mascareta passarà a ser una recomanació i, per tant, no serà obligatori dur-la a les comunitats que aconsegueixin doblegar la curva de contagis i on els casos portin 15 dies consecutius baixant. Cosa que, de moment, a Catalunya, per exemple, no passa. Ho explicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas. De esta manera, el Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender esta ola.
Per cert, que el Ministeri deixa clar que no és obligatori dur la mascareta a cap lloc que no siguin hospitals i centres sanitaris o CAPs. Per tant, tampoc a les farmàcies. Això sí, ho recomana. Ara mateix les dues úniques comunitats que estan en aquesta situació de tranquil·litat i que no fa falta que portin les mascaretes són Melilla i el País Basc. En aquest context també avui arrenca la marató de donació de sang posterior a les vacances de Nadal. El tret de sortida de manera simbòlica serà a les 10 d'aquest matí a l'hotel Avinguda Pales de Barcelona, però totes aquestes donacions es poden fer també als hospitals habituals o les desenes de punts que hi ha de donació a diferents llocs del país. Avui, per exemple, n'hi ha a Torregrossa, al Pla d'Urgell, a Tossa de Mar, a la Selva o a Llinars del Vallès. La marató s'allargarà des d'avui fins al divendres de demà amb 8, el 19 de gener, amb l'objectiu de recollir 10.000 donacions de sang i recuperar les reserves que, com cada any, baixen clarament durant el Nadal. Un altre dels punts emblemàtics on es podrà donar sang, si així ho voleu fer, aquest dissabte que ve, és el Centre Cultural del Born, a Barcelona, on, a més, hi haurà diferents tipus d'activitats. I encara en salut, un estudi de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital del Mar ha descobert quines són les neurones que provoquen bona part dels símptomes de l'esquizofrènia. És el primer cop que se sap per què les persones malaltes pateixen al·lucinacions i deliris, per exemple, i confien que tot plegat ajudarà a crear un tractament més efectiu i menys violent. La investigació ha descobert que quan les neurones que anomenen inhibidores tenen alteracions, acaben provocant la major part dels símptomes. Ho ha apuntat a RAC1 una de les autores de l'estudi, Laura Blanco.
El mal funcionament en aquestes neurones sí que pot explicar la majoria de símptomes, tant els que tenen a veure doncs, amb al·lucinacions, de veure coses que no hi són, de pensaments delirants, idees que no concorden amb la realitat, com els símptomes més emocionals.
Els investigadors calculen que un 1% dels catalans pateix esquizofrènia. Grifols ha convocat per aquest migdia una conferència telefònica amb els seus inversors. La farmacèutica catalana intenta calmar els ànims i injectar ràpidament confiança als mercats després del daltabaix que ha provocat l'informe Gotham, que posa en dubte els comptes de la companyia catalana i que la va fer caure en picat a la borsa. Grifols subratlla de nou que la informació publicada és totalment falsa i diu que durant la conferència d'aquest migdia respondrà les preguntes dels analistes de vendes. De la seva banda, la Comissió de Mercat de Valors assegura que aclarirà la situació de Grifols molt ràpidament, però explica que són situacions relativament habituals. Ho ha explicat el seu president, Rodrigo Buenaventura.
No es inhabitual que haya fondos que tengan estrategias asociadas a la supuesta detección de debilidades en compañías cotizadas. No solo ocurre en España, ocurre en Europa y en Estados Unidos. Ahora lo que es una prioridad para nosotros, para la CNMV, es aclarar la información sobre la compañía. Que los inversores tengan toda la información a su disposición para formarse un juicio sobre la compañía cotizada. Y luego ya habrá tiempo de analizar si la conducta del fondo y el comportamiento del fondo ha sido correcto y ajustado a la norma o ha habido alguna irregularidad.
Tot això, el fons inversor Gotham Research ja ha tancat la seva operació a Grifols, va vendre les accions que tenien préstec a preu car, just després va presentar l'informe que va fer que hi hagués la patacada del preu i finalment va recomprar les accions barates per tornar-les a qui les havia deixat. Amb aquesta operació, Gotham hauria guanyat 20 milions d'euros en un dia. La retirada de Gotham de Grifols podria voler dir també que aquest fons d'inversió ja no preveu que les accions de la farmacèutica catalana caiguin més. Ahir les accions de Grifols van rebotar un 12%, de fet això també ha permès que l'IBEX 35 hagi aguantat bastant bé la tempesta. Dimarts, quan va esclatar la notícia, va caure en picat, però en la sessió d'ahir ja va frenar les pèrdues i va aconseguir mantenir-se per sobre del llindar dels 10.000 punts. En part, el que ha ajudat a aturar aquesta sagnia és el fet que a les últimes hores la farmacèutica catalana ha confirmat que denunciarà Gotham per l'important dany, diuen, que els ha causat. Informa Montse Martí.
Grifols reconeix que l'informe Gotham ja els ha fet mal, tant en el camp financer com reputacional, i per això emprendrà accions legals contra aquest fons d'inversió, i també per la gran preocupació, diu, que provoca els seus pacients i donants. Grifols ha explicat aquesta decisió a la Comissió Espanyola del Mercat de Valors, que està analitzant l'informe Gotham. A RAC1, la professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz, ha dit que la incertesa sobre Grifols no es resoldrà del tot fins que no es pronunciï precisament la comissió.
A partir d'aquí, doncs, veurem com es mou, no? Si tot és correcte, mantenem que es recuperarà, però si realment no és així i l'empresa aquesta, aquest hedge fund, té raó, doncs aquí posen entre dins moltíssimes coses i aquí sí que genera molt certa por en els mercats, no?
A les últimes hores, l'Associació Espanyola d'Accionistes Minoritaris d'Empreses Cotitzades, la EMEC, ha confirmat també que analitzarà si Grifols ha comès alguna irregularitat. L'entitat, que va fer d'acusació popular en el cas Bankia, diu que encara no té clar si emprendrà accions judicials contra Grifols.
17 minuts i les 9 en punt del matí. Després de l'episodi de pluja i de neu d'ahir, avui encara no fem net i s'escaparan alguns ruixats que seran més probables a les comarques de Girona i a les comarques de Barcelona.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
S'esperen més pluges i també neu. Benvinguda sigui també, i a més a cotes relativament baixes.
Exactament, si s'esperen ruixats avui encara moltes comarques, de fet ara mateix estan descarregant cap a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà i també el Solsonès. Ara al matí per això seran més probables cap a les comarques de Girona i després a mesura que avanci el dia també cap a les comarques de Barcelona, amb aquesta cota de neu d'entre 600 i 800 metres. Uns ruixats que sobretot arribaran entre Girona i Barcelona, però la resta no es descarta que hi arribin de manera més dispersa. Dia de cel força tapat, amb boires ara de bon matí i amb fred. Continuen les temperatures baixes amb màximes que es mouran entre els 4 i els 10 graus al centre del dia, per tant ben abrigats durant tota la jornada i a més amb vent de mestral i de tramuntana. Temperatures ara mateix de 5 a 8 graus a Barcelona, 7 a Tarragona, 3 a Lleida, 5 a Girona i també a Vilafranca del Penedès i 3 graus a Artés. I els propers dies tornen a pujar les temperatures, sobretot les diurnes, i s'esperen dies més tranquils, amb més estones de sol i ambient més suau, sobretot al centre del dia.
I, de fet, aquests dies el Pirineu ha caigut neu a cotes per sota dels 600 metres. Ho ha fet sense causar incidències a les carreteres. Les precipitacions han deixat paisatges molt blancs i, tot i que els gruixos han estat escassos, això sí, bones notícies per les estacions d'esquí, Mònica?
Sí.
Perquè s'han beneficiat, i algunes, com les de Tavascan, per fi podran encetar a partir de demà la temporada d'esquí alpí, Karen Alfonso.
La neu va arribar ahir a les comarques del Pirineu amb quotes per sota dels 600 metres i totes les estacions d'esquí s'han vist beneficiades. Algunes nevades van durar fins al vespre, com al Port del Comte. Tavascan, que va estrenar les pistes d'esquí nòrdic el dilluns, preveu obrir demà les d'esquí alpí. I a les estacions d'Espot i Portainé van caure 5 centímetres de gruix de neu i a Boitaull fins a 10 centímetres. Així mateix, les precipitacions van deixar paisatges blancs en diferents municipis del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell o la Noguera. Tot i això, els gruixos van estar escassos i amb la sortida del sol la neu va anar desapareixent i no es van registrar problemes a la circulació per carreteres.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
I d'aquí uns moments, espera, abans d'aquí uns moments, perquè hem de parlar, ja que parlem del tema del temps, deixem parlar de la sequera. Alguns ajuntaments han denunciat a RAC1 que l'ACA, que l'Agència Catalana de l'Aigua, han endarrerit 5 mesos la concessió dels ajuts per recalar fuites. Lamenten que mentre el govern demana als municipis que facin mans i mànigues per estalviar aigua en plena sequera, no s'apliqui la mateixa pressa a l'hora de portar-los els recursos. Creuen que l'argument que dona l'ACA per justificar-ho, que és el que s'han presentat moltes peticions i no han tingut temps d'estudiar-les totes, no tenia cap ni peus. I alerten que, mentrestant, hi ha aturats desenes de projectes que permetrien estalviar molta aigua. Al del Martínez.
És el cas de Corbera de Llobregat, un dels pocs municipis de l'àrea metropolitana que supera els consums màxims fixats pel decret de sequera. Bona part del problema s'explica pel fet que el municipi s'hi perd pràcticament la meitat de l'aigua que surt dels dipòsits per culpa de les fuites. La seva alcaldessa, Rosa Voladeres, lamenta en declaracions a RAC1 que sense les ajudes no poden començar totes les reparacions previstes.
Nosaltres la sol·licitud la vam presentar al mes de juliol. Estem ja al gener. Tenir paralitzat la realització d'inversions que són molt necessàries, penso que és un error.
Un altre dels ajuntaments que supera els consums i espera les subvencions amb candeletes és Tordera, al Maresme. La seva alcaldessa, Elisabet Mejías, recorda que mentre els diners del govern no arriben, el que sí que es manté és l'amenaça de sancions.
Sí, a més, a banda de fer la inversió per renovar canonades, has de pagar tota una sanció perquè no compleixes. Potser seria millor destinar aquests calés de les sancions a renovar les pròpies canonades que hem de fer.
En el cas de Tordera, un terç de l'aigua no arriba a les cases perquè es perd pel camí per culpa del mal estat de les canonades.
I Barcelona ja es prepara per quan arribi la declaració d'emergència per sequera. Una de les prioritats de l'Ajuntament serà poder continuar regant els arbres dels parcs i jardins més importants de la ciutat, malgrat les restriccions. Per això el govern de Catalunya el govern municipal desplegarà 250 treballadors per fer arribar aigua freàtica a molts més punts de Barcelona. L'aigua freàtica és aquella que es troba al subsòl de la ciutat i que ni és potable ni potabilitzable. Actualment ja es fa servir per regar un 20% de les zones verdes de la ciutat, Eudald.
El 80% restant a hores d'ara encara s'està regant amb aigua potable, però un cop s'entri en emergència, això estarà prohibit. És per això que Barcelona treballa per poder més que duplicar la quantitat d'aigua freàtica que destina al rec. Entre altres mesures, es desplegaran 250 treballadors de parcs i jardins que regaran els espais manualment. Ho explica la gerent de Serveis Urbans, Sònia Frías.
Tots tindran menys aigua de la que tenen habitualment, però en alguns casos dependran exclusivament de la pluja, perquè no serem capaços d'arribar en freàtica. D'aquí la importància de planificar inversions i infraestructures que ens permetin no fer competir l'aigua i el verd.
L'Ajuntament també prepara una normativa per obligar que edificis que es construeixin de nou o on es facin grans rehabilitacions hagin d'instal·lar un sistema perquè l'aigua de la dutxa o de la pica es pugui reaprofitar per tirar la cadena del vàter. La idea és aprovar-la a finals d'aquest any.
A tot això, diversos barris de Vallirana, el Baix Llobregat, estan sense aigua potable perquè els seus pous estan sota mínims i l'aigua de l'aixeta surt tèrbola. L'Ajuntament ha prohibit que la facin servir per consum de boca perquè, segons ha informat, no compleix amb els requisits mínims sanitaris. A partir d'avui, a les 10 del matí, un camió cisterna donarà servei pels veïns afectats. Ens ho explica l'Adrià de les Heres.
Aquest municipi no està connectat a la xarxa de subministrament principal Ter Llobregat i això fa que depengui de l'aigua que hi ha als pous del municipi. El de Barquera 1, que subministra 8 barris, ara està pràcticament sec i la poca aigua que hi queda no compleix amb les condicions sanitàries. Per això els veïns només la poden fer servir per higiene personal i rentar els plats i la roba, per exemple, però no per beure-la o cuinar. Tant veïns com l'Ajuntament esperen que la Generalitat connecti Vallirana al subministrament del sistema Ter Llobregat per evitar que això torni a passar, però la mesura està prevista per d'aquí 2 anys. Mentre no hi posin remei i el pou continuï sec, els veïns afectats hauran d'anar al Parc del Pont, on entre les 10 del matí i les 7 de la tarda hi haurà un camió cisterna perquè puguin tenir aigua.
10 minuts i les 9. D'aquí uns moments parlem de la classificació del Real Madrid per la final de la Supercopa d'Espanya de diumenge, del partit que jugarà avui el Barça a partir de les 8 a les 7 aquí a RAC1 contra Osasuna, la segona de les semifinals d'aquesta Supercopa. Aquest cara a cara curiós i al revés de dues mans que li anava fotent la Sofia Vergara amb el presentador Pablo Motos a l'Hormiguero, i també parlarem de música del Zoo, per exemple, o de Jennifer López, i també d'una desgràcia que l'he passat amb un cantant que en fi, que prometia molt i que es diu James Morrison.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquest mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Pare, pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
És clar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 15 al 18 de gener i descobreix els graus en ADE, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria STIC i de la salut, informàtica, filosofia, política i economia i el nou grau en intel·ligència artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
A vegades duplicar les coses és estrany. I a vegades és increïble, com el doble estalvi de la sirena. Perquè fins al 24 de gener tens superdescomptes de fins al 70% en segones unitats. I a més, et retornem fins a 25 euros de l'import de les teves compres amb els descomptes. Condicions a la sirena.es.
Dani, sóc la Mercè. M'alegro molt que hagis aconseguit la primera feina. Doncs et tramito la domiciliació de la nòmina. I veig que ja has pujat les dades a l'app. Perfecte.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
7 minuts i les 9 en punt del matí. Contrem els apunts aquí al món a RAC1. Allò, un condemnat a gairebé 17 anys de presó, l'exregidor de Pontferrada, Pedro Muñoz, perquè va agredir la seva exdona i la va deixar paraplègica. La sentència considera aprovat que l'any 2020, després d'una discussió, l'acusat va empènyer la seva parella i la va llançar pel balcó amb la intenció de matar-la, i que una vegada a terra l'acusat va baixar de la terrassa al lloc on havia caigut la dona i la va seguir agredint a cops de peu. Malgrat aquest relat, la sentència ha descartat l'acusació d'homicidi en grau de temptativa perquè considera que les accions posteriors de l'acusat van evitar la mort de la dona. L'agressor l'haurà d'indemnitzar també amb 1,5 milions d'euros. Déu-n'hi-do. Que recordeu la polèmica d'aquest estiu quan un policia local va obligar la cantant Rocío Saiz a tapar-se els pits en un concert de l'Orgull a Múrcia? Doncs bé, més de mig any després, la Fiscalia ha arxivat la investigació que havia obert a la gent. Entén que no va cometre cap delicte d'odi ni homofòbia quan va forçar Rocío Saiz a tapar-se el tors a mig concert. La Fiscalia sí que creu que se'l podria acusar de coaccions lleus, però explica que, per investigar-ho, caldria que algú denunciés, i precisament això és el que farà Rocío Saiz probablement la setmana vinent, denunciar la gent per coaccions i intentar que d'aquesta manera aquella acció no quedi impune. 6 minuts i les 9. Només la meitat dels afiliats a Vox podran votar la nova direcció en l'assemblea extraordinària que el partit ha convocat per finals de gener. La raó? Doncs que l'altra meitat no han pagat la quota. Així de fàcil. També n'hi ha alguns que no acumulen els 9 mesos d'antiguitat que demanen els estatuts. Santiago Abascal ha avançat l'assemblea per renovar el seu lideratge abans que arribin les eleccions a Galícia-Euskadi, que no pinten bé per Vox. Parlant d'extrema dreta, a Alemanya, una investigació periodística ha revelat que Alternativa per Alemanya es va reunir en secret al novembre amb empresaris i líders neonazis per dissenyar un pla per expulsar milions de persones d'origen estranger, fins i tot algunes de nascudes a Alemanya. Alternativa per Alemanya no és cap partit residual, té 78 diputats al Parlament del país, és segon a les enquestes en intenció de vot a Alemanya i podria guanyar les eleccions regionals que s'han de celebrar a la tardor en 3 estats. 5 minuts i les 9, la Sociedad de la Nieve de Jorge Antonio Bayona continua fent història i ja lidera el rànquing mundial de Netflix.
Pasa cuando el mundo te abandona.
La pel·lícula, que es va estrenar a la plataforma fa just una setmana, ja acumula més de 23 milions de reproduccions arreu del món, moltes més que la segona del rànquing, que és The Equalizer, amb 14 milions i mig. Precisament Netflix ha estrenat el tràiler de El problema de los tres cuerpos, l'esperada nova sèrie dels creadors de Joc de Trons.
There must be 30 dead scientists in the past month.
Basada en un best-seller nord-americà, la sèrie explica la batalla per la supervivència humana, una lluita contra el desconegut que comença quan els científics més brillants del món comencen a aparèixer morts. Carai! Carai, és el tràiler, només tenim el tràiler. Tornant al cinema, Leonardo DiCaprio protagonitzarà la nova pel·lícula del director Paul Thomas Anderson al costat de Sean Penn i Regina Hall. El portal Deadline avança que el rodatge començarà aquest mateix mes a Califòrnia. Tot i que encara no se sap de què anirà la pel·lícula, es tractaria del projecte més comercial d'Anderson amb un pressupost de gairebé 100 milions de dòlars. L'última que va estrenar, Licore Pizza, va acabar nominada a 3 Oscars. I pel que els agraden les pel·lícules d'infectats i de zombis, que sapigueu que 28 dies després tindrà una nova seqüela. El director Danny Boyle i el guionista Alex Garland es reuniran per fer 28 anys després, una continuació de la pel·lícula que es va estrenar l'any 2002, protagonitzada per Cillian Murphy, i que ja va tenir una segona part al 2007 sota el títol 28 setmanes després. Segons Hollywood Reporter, sembla que no seria només una pel·lícula, sinó que podria tractar-se d'una trilogia. I encara sobre cinema, Penélope Cruz ha estat nominada als Premis SAG, que atorga el Sindicat de Guionistes de Hollywood. És el 6è cop que l'espanyola obté aquest reconeixement, un dels més prestigiosos de la indústria, que té molt pes a l'hora de votar les candidatures als Oscars. Per què està nominada? Doncs perquè Penélope Cruz diuen que està esplèndida en el paper que fa a la pel·lícula Ferrari. La música, a tren nova cançó, Bizarrap.
Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca. Mientras tanto estamos contando torta. La que puede, puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa. Era para baby, estoy vaciando Bailey. Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo.
seva sessió de Bizarrap número 58, una col·laboració amb la rapera de Puerto Rico, Young Miko. Young Miko. Més estrenes, així són el més nou de Jennifer López. Diu Kangaroo Enough és el primer senzill del disc que traurà el dia 16 de febrer, This Is Me Now, un homenatge a This Is Me Then, l'àlbum que va estrenar l'any 2002 i que explicava els primers mesos de relació amb l'actor Ben Affleck, ara recordem el seu marit. I aquí s'estrena l'última cançó de Zoo, es diu Epíleg i narra la història del grup valencià des del seu naixement, ara fa 10 anys.
Algú va pensar en fer cançó.
Píleg parla de les conviccions, les idees, la maduresa i la joventut i conclou dient a tothom que no pateixi perquè han tingut sort i bona vida. Aquest últim tema de Zoo arriba després que diumenge passat el grup anunciés que s'acomiada dels escenaris. Ho farà amb una última gira de 10 concerts arreu de l'Estat, un d'ells a Catalunya, a la Teleco Gresca, a Barcelona, el pròxim dia 6 d'abril. Avui al Monarracó el Panxo, líder de Zoo, per parlar d'aquest comiat de la banda. I just després passarà per aquest estudi un altre músic, Triquell. Podrem sentir abans que enlloc més el seu nou disc de 6 cançons, FOMO, que es publicarà demà i que presentarà la setmana que ve una sèrie de concerts amb espectacle visual.